Sí, senyor, i a aquesta hora a l'Estat de Gràcia, música d'història, de les històries de la història amb el Jordi Creus. Ja sabeu que Catalunya té una sèrie de personatges icònics. El comte Guifré el Pilós, Jaume I, els presidents Francesc Macià, Lluís Companys i un bandoler, Joan Serrallonga. Què diu la llegenda d'en Serrallonga? Per què és un bandoler tan conegut, Jordi Creus?
Bé, la llegenda diu que la llegenda que era un home honest, que era un bandoler que robava els rics per repartir entre els pobres, i fins i tot diu que ja en ple segle XVII era el que podríem anomenar un patriota català que lluitava contra la dominació dels castellans. El primer que hauríem de saber sobre tot això és què s'entén per un patriota català del segle XVII i com ho podem, si representa el mateix que un patriota català del segle XXI, cosa que no sempre és així. Però al final, entenguem el que entenguem amb les dues qüestions, la resposta és un no rotund. És a dir, Serrallonga ni era amic dels pobres ni era un patriota català. El que passa és que ell va tenir una mort molt dura, una mort molt bèstia, una mort molt sàdica, que el va redimir. I Serrallonga va passar de ser un saltejador de camins a ser un personatge legendari.
Ha inspirat novel·les com la que va escriure Víctor Balaguer al segle XIX, Don Juan de Serrallonga o Los bandoleros de las guilleries, i també cançons.
Torna, torna, Serrallonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencarà les pedres, que la terra
en Serrallonga i el mite del patriota català i del bandoler bo que donava els diners als pobres, una mica com el Robin Hood també. Tu vens a desmitificar-lo. Per començar, bandolers n'hi havia més, no hi havia només Serrallonga. Per què ell és el més important o quins altres hi havia?
No, de bandolers n'hi havia moltíssims. Ell és un dels últims bandolers de tota una època amb molta influència del bandolerisme a Catalunya. Però, per exemple, hi ha bandolers molt més importants que Serrallonga, com el mateix Perot Rocaguinal, que és l'únic personatge real que apareix al Quixot. O sigui, l'altre dia parlàvem aquí amb el Xavier Bosch, que hi havia un senyor que sortia a la seva novel·la, doncs Perot Rocaguinarda, que era un senyor de veritat, apareix al Quixot i és l'únic personatge real.
I segurament va sentir aquesta història Cervantes quan va ser aquí a Barcelona, perquè sí, va passar uns mesos, diuen que en una casa de la Barceloneta, hi ha una placa allà.
Sí, 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 i va sentir doncs la fama que tenia aquest senyor, que és anterior, però molt superior a la fama que va tenir després Serrallonga. O sigui, era un personatge molt més important, va ser molt més influent, també tenia unes xarxes de poder molt més grans, tenia educació, certa educació, i Serrallonga era analfabet, és a dir, tot anava a favor de que qui passés a la història, a la nostra història, en majúscules, fos Perot Rocaguinarda. Però què va passar? Que Perot Rocaguinarda va tenir un final diferent. Ell va pactar amb l'enemic, va pactar amb el virrei, i va acabar els tercios castellans combatent a Nàpols. És a dir, va fer una cosa que un bandoler no pot fer mai, tot i que ho van fer molts. En canvi, Serrallonga no, va morir com ha de morir un bandoler. Un bandoler no pot morir de grip. Un bandoler ha de morir d'una manera com moren els bandolers. I així és com va morir Serrallonga. Això és clau per entendre-ho tot. És a dir, és clau per entendre que només un any després de la seva mort se li comencessin a fer romansos, que la gent comencés a cantar romansos sobre ell, que només un any després de la seva mort autors castellans, atenció perquè això és molt fort, autors castellans del segle XVII, com Francisco Rojas Torrilla, estrenessin una obra que es deia El català en Serrallonga, que convertia el bandoler, ja comencem a canviar, en un aristòcrata caigut en desgràcia que havia d'anar sent a les muntanyes per defensar el seu honor. I després ja ve la Renaixença, ja ve Víctor Balaguer, que tu has citat abans, i després ve, o sigui, d'una banda, senyor que ajuda els pobres, després, amb la Renaixença, patriota català, i als anys 80 del segle XX, quan hi ha una prospecció d'unes mines d'urani a Sau,
sí,
el grup Els Esquirols fa la versió del fa la cançó Torna, torna, Serrallonga, que a més de tot això el converteix en ecologista, és a dir, que ja quadrem el cercle.
Del cor de les guilleries sortirà un gran espetec, que em faran ressons de guerra les parets de Tavertet, des de Sau a la Cellera.
Explicant la història del bandoler Serrallonga, però la història real amb el Jordi Creus, que ja sabeu que en sap moltíssim, editor de la revista Sapiens, que ens explica moltes d'aquestes històries també a la revista. Anem una mica més enrere, abans d'arribar a la mort, que és una mort cruel, i tenim trossos del judici també, recreat aquí. Ell com es deia realment? No es deia Serrallonga o sí?
La primera cosa és que ell no es deia Serrallonga, ell es deia Joan Sala i Ferrer. És una persona que neix al Mas Sala de Viladrau, el cognom Sala ve d'aquí, té un problema, o sigui, és una família que no és pobra, però el problema que té és que és el cinquè fill de la família, amb la qual s'ha de buscar la vida fora. Es casa amb una pubilla, que és la Margarida Terrades, del poble veí, d'un mas d'un poble veí, que és el poble de Sant Hilari Sacalm, i com es diu el mas? És el mas Serrallonga. Ah, d'aquí que ell adopti el nom de Joan Serrallonga. Ara, quin problema té Serrallonga?
Per què es tira al monte, que diuen en castellà, a fer de bandoler?
Es tira perquè ell té una situació familiar molt complicada. La família no passa en gana, però té 11 familiars al seu càrrec, de la seva dona, dels quals dos són disminuïts psíquics i quatre són sords que no el poden ajudar amb les feines del
ramp.
Per tant, què he de fer? Doncs com fer algun robatori per poder quadrar una mica els números, fins que el denuncien, i quan el denuncien doncs el van a detenir i ell respon doncs, com havia de respondre, amb un pedrenyal disparant contra l'autoritat.
A qui roba ell? A tothom.
Ell roba tothom.
Però també els pobres. A qualsevol que tingui una caseta, un mas, ell un roba... tros, unes gallines, el que calgui.
A qui pugui robar. Sí, era un robagallines també. Sí, sí.
Era un robagallines també.
Sí, sí.
Físicament com era?
Bueno, físicament era un personatge que segurament la teua col·laboradora Patricia Centeno
sí.
El definiria com un cookie. Sí, segurament. Sabem que era un home alt, que era un home fort, amb un bigoti retallat, molt, molt, molt guapo, amb poca barba, amb una melena llarga que li queia sobre les espatlles. Com la majoria de bandolers, era un personatge molt presumit, com a cap de quadrilla es distingia de la resta dels seus homes amb uns barrets molt vistosos, plens de plomalls.
No anava sol, anaven en grup.
No, ell, quan va ser més poderós, tenia una quadrilla de 100 homes. A les seves
100? Són molts?
100 homes, sí. No, era un bandoler important, no com alguns altres que n'hi va bé, però era un bandoler important. Ara, sabem com era físicament, però també sabem com era psíquicament, perquè tenim un llibre que va escriure el seu fill, que es va fer capellà, suposo que el seu fill...
Per contrarrestar. Doncs,
clar, per contrarrestar. I és un home que no devia tindre gaire simpatia pel seu pare, perquè ell va ser un pare absent,
clar.
Que va tenir amants, que va deixar la seva mare, etc. I ell el defineix al seu llibre, llibre de notes, com un home que tenia molta mala llet, com un home furiós, com un home molt venjatiu, i explica alguna anècdota, que és que una vegada, parlàvem ara de les gallines, va robar dos gallines amb una dona, la dona el va denunciar, i tot i que el sometent el perseguia per poder l'atrapar i posar-la a la presó, ella es va girar i va anar a buscar la dona. I saps què li va fer?
Ai.
Li va tallar el nas.
Això es feia molt abans, es feien coses molt bèsties,
eh? El nas i les orelles es tallaven molt, sí.
Escolta, mira, tenim ara alumnes de segon de comunicació de la UPF que són amb nosaltres. Què tal, com esteu? Podeu dir hola!
Hola!
Perfecte, hola. Molt bé aquesta comunicació clara, ha arribat el missatge. Viuen en una altra època, ni nassos ni orelles no es tallen ara.
Per sort no es tallen nassos i orelles aquí, a altres llocs del món.
A altres llocs del món, és veritat, sí. Escolta'm, escolteu, tant vosaltres com nosaltres, com la gent que sou a casa, així s'explicava en el judici Serrallonga, atenció a aquesta recreació dels textos que es guarden a la biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, deia així.
Amb motiu d'aquest robo se practicaren algunes diligències i volgueren agafar-me per tenir les capes en el meu poder. I al mateix temps, perquè Joan i Pere Sala, germanastres meus, robaren una mula a sa mare i me la veneren a mi. Per tot això vingueren a posar-me pres mentre estava llaurant davant de ma casa. Jo els escapí i em tiraren tres o quatre escopetades que per un voler de Déu no em tocaren sinó la roba. I per aquesta causa comencia a guardar-me'n i em donia la mala vida. Pocs dies després vingué la gent del rei, entre els quals anava Miquel Barfull. Jo els fiu resistència, matant amb una escopetada a Miquel Barfull, tant per haver descobert que jo tenia la mula com per haver volgut agafar-me.
Bueno, queda clar, no?, que en general sempre la culpa és dels altres.
Sí, queda clar que la culpa és dels altres. Sí.
Un va robar una mula, me la van vendre a mi, jo no vaig fer res, i per culpa de que va venir la policia i jo els hi vaig disparar, perquè sóc així, temperamental, em vaig haver de tirar la mala vida.
Vaig haver de tirar la muntanya.
Ja. Escolta, tenim altres declaracions també d'en Serrallonga. El 1633, al final, després de molts anys d'anar robant a tort i a dret, va ser capturat i traslladat a Barcelona. Allà va ser, atenció al que dèiem, torturat, jutjat, sentenciat a mort i executat amb sadisme. Tornem als textos extrets del procés judicial.
Després de declarar per ordre cronològic els robos, plagis, morts i altres maldats comeses durant sa campanya d'11 anys, fou sentenciat a ser assotat públicament, a perdre les orelles, a ésser tenallat amb foc, tot conduint-lo en un carretó al lloc del suplici on havia d'ésser degollat, a ésser esquarterat son cos, a la restitució de les coses robades i a ésser atormentat abans de l'execució, a fi que digués la veritat i a descobrir tots els companys, fautors i baladors que havia tingut.
Aviam, això hi ha d'haver un ordre perquè funcioni, perquè parli i digui coses. No pot ser, ha de ser abans de que la sotin, li tallin les orelles, li tallin, el portin amb foc, el degollin. Clar, primer ha de confessar,
sí.
No, perquè si no, sense orelles ni sense coll no pot dir res.
Ell va ser detingut perquè un dels seus antics col·laboradors el va denunciar que estava amagat en un mas de Santa Coloma de Farners. Allà va ser capturat i llavors va ser traslladat a Barcelona. I durant dos mesos se'l sotmet a les pitjors tortures que hi ha. La tortura, per exemple, de la roda, que el lligaven amb una enorme roda i t'anaven estirant els membres. La tortura de la pedra, o sigui, els presoners eren lligats de mans i suspesos a l'aire, llavors se'ls lligava un pes, una pedra als peus, perquè s'anessin...
O sigui, les tot, pitjors... Perdona, tot això perquè confessés o simplement per pura venjança?
No, una barreja de tot, perquè pensa que Serrallonga va confessar el que va fer i el que no va fer. O sigui, va denunciar tots els 140 fautors, que són els seus col·laboradors, els 140 els va denunciar. I a més, va acceptar que havia fet coses a la mateixa hora a llocs diferents. És a dir, va cantar la parrala, o sigui, va cantar tot el que podia cantar. Ara, a veure, gràcies a aquest final terrible, que després li van tallar les orelles, li van fer les mil i una, ha passat a la història. Si no hagués tingut aquest final terrible, segurament no hi hauria passat amb lletres d'or. Jo estic segur que hi ha gent de la nostra època que estarien disposats a passar un turment com el de Serrallonga perquè d'aquí 500 anys, amb un programa de ràdio, se'n parles d'ell.
Bueno, hi ha molta gent que pensa que el martiri els convertirà en alguna cosa per la posteritat, no? En tot cas, està clar que tot això que li van fer a Serrallonga no era només per ell, sinó que era un exemple per la societat. Sí. I la societat no pot assumir tot tant de dolor i al final s'inventa una altra història. Perquè, clar, és que tu veure un senyor que no té orelles, que va degollat, que el porten amb un carro amb foc... Hosti, allò és un impacte molt bèstia.
Sí, amb ell recuperen una forma d'execució que s'havia deixat d'utilitzar per bèstia, que havien matat altres bandolers. Jo recordo Antonio...
Perdona, hi havia coses que consideraven bèsties en aquella època.
Sí, o sigui, és una forma d'execució que s'abandona. Per exemple, Antoni Roca, que és un capellà bandoler molt important també, amb ell el maten igual, però és unes dècades abans, és del segle anterior. A l'època de Serrallonga s'havia deixat, però donada la importància de Serrallonga, que és un dels últims bandolers, es recupera com a escarment. I se li fa tot això, tot el suplici que...
Déu-n'hi-do, quan repasses històries de les execucions i d'aquesta sensació, d'aquesta necessitat d'ensenyar a la societat si us porteu malament, això és el que
això
us passarà.
Sí, sí, eh? És un escarment.
Avui la història de Serrallonga, aquest personatge que té part de veritat i molta, molta part de llegenda, sempre ben explicada amb detall. També potser massa, també a vegades això de les orelles m'ha deixat una mica fora de joc. Però estava pensant que, per exemple, Juego de Tronos, que té aquest aire medievalista, són molt explícits amb les tortures. N'hi ha un que amb la pell li estiren, i dius, segur que es queda curtíssim amb la de coses que feien abans.
No, sens dubte, el món de la tortura és un món ric amb moltes experiències, i si expliquéssim totes les coses que s'han fet i que es continuen fent, segurament estaríem consternats. Sí, sí.
Bueno, mira, és el que dius ara, encara passen coses ara, vull dir, l'assassinat del Khashoggi.
Exacte.
És de fa dos dies, eh?
L'assassinat d'un Khashoggi per part d'un estat amic de totes les democràcies occidentals i al qual no se li exigeix que convoqui eleccions en una setmana si no li reconeixeran a qualsevol altre candidat que es proclami en una manifestació,
sí.
Doncs es fa a dins d'una ambaixada d'un país tan noble
ja està,
i tan
ja,
amic.
Ja ha passat, eh?
Ja, passat.
Ja està. Problema zanjat, que deia aquell i punto...
Sí, sí.
I xic-xac curado, ja som amics d'Aràbia Saudí. En canvi, Venezuela,
ja
tens
està,
8
clar.
Dies.
Sí, sí. És així.
Depèn del que tinguis i de la ideologia que tinguis. Jordi Creus, editor de la revista Sapiens, sempre un plaer.
Un plaer igualment.
Moltes gràcies.